Ara saltem cap a Bèlgica perquè tenim allà el Jordi Baró, naturalment seguint-ho tot plegat, en Toni Comín i a Meritxell Serret, els dos consellers cessats pel 155, que ahir van deixar el jutjat amb aquesta decisió, en llibertat sense fiança. Gràcies, Oriol. Fins ara. Jordi Baró, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Saludem també a en Toni Comín. Molt bon dia.
Ja te la sento molt baixeta, la Mònica.
Em sents molt baixeta, molt baixeta?
Ah, Mònica.
Molt bon dia.
Estem en directe.
Sí, estem en directe.
Estem en antena.
Estem en antena.
Bon dia, bon dia.
Molt bon dia. Meritxell Serret, molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Molt bon dia. Deixem un moment que en Jordi Baró ens expliqui. A veure, Jordi, la reactivació de l'euroordre s'ha posat en marxa i ha canviat lleument la situació dels consellers cessats amb qui ara parlarem pel 155?
Sí, de fet, ahir no hi va haver grans sorpreses, però sí que hi va haver unes mesures cautelars lleugerament menys restrictives que la primera vegada al novembre. Es va eliminar l'obligació que tenien els tres, en aquest cas Comín, Serret i Puig, de comunicar els moviments interns a Bèlgica. Ara són tres les condicions que es fixen. No poden sortir del país, han de tenir una residència fixa i han d'acudir a les citacions. Però, en tot cas, les veus d'aquest matí ho testimonien, també les cares ahir a la sortida no eren de normalitat, no eren
d'angoixa, no.
Al revés, eren de satisfacció, d'eufòria, perquè hi havia hagut aquesta decisió a Alemanya tot just feia una estona.
Toni Comín, ahir vau quedar en llibertat després de declarar davant del jutge belga. Com va anar la declaració?
Va ser similar al que ja havíem viscut, de fet, el mes de novembre. En aquest sentit, nosaltres ja érem una mica experimentats amb una vista com la que vam haver de fer ahir. Vam declarar davant del mateix jutge, de fet, davant del qual havien declarat el novembre,
sí.
I les mesures cautelars que va demanar la Fiscalia aquesta vegada, com deia el Jordi, ja eren d'entrada per part de la pròpia Fiscalia, eren una mica millors, si és que podien millorar, perquè les del mes de novembre ja van ser prou bones, van ser encara una mica millors que les mesures cautelars del novembre, perquè aquesta vegada, efectivament, no hem de comunicar els nostres moviments de manera quotidiana, cosa que sí que vam haver de fer durant el mes que va estar vigent l'euroordre. I encara una altra dada rellevant és que no és que no tinguem permís per sortir del país, sinó que només podem sortir del país amb permís del jutge. Yeah. Però la possibilitat de sortir del país, des del punt de vista legal, la mantenim.
Val. Per tant, si volguéssiu viatjar a Alemanya a veure Carles Puigdemont, el jutge us podria autoritzar a fer-ho?
Hauríem de demanar-ho i el jutge valoraria si li sembla pertinent o no aquest desplaçament i llavors ell prendria una decisió.
Quan
no
creu...
té cap obligació de permetre'ns-ho, tampoc.
No.
Tenim el dret a demanar-li.
D'acord. Meritxell Serret i Toni Comín, això pels dos, perquè suposo que en algun moment vosaltres també volíeu saber quan trigarà el magistrat a decidir si us extradeix o no us extradeix, no? I quina decisió prenen. Us va dir alguna cosa, Meritxell, sobre això?
No, de fet, com deia el Toni, doncs ahir també va ser un dia llarg i ara el que ens queda és estar pendents de quan fem el següent pas, que és anar un altre cop, no? Repetint una mica l'esquena que ja vam viure al novembre, és quan tornem a anar a davant del jutge i començar aleshores el que és la defensa davant d'aquesta ordre d'extradició. Esperem i confiem que no es trigaran molts dies ni moltes setmanes i que, per tant, reprendrem una mica el que allò no vam deixar fins a cert punt quan el jutge Llarena va decidir retirar l'anterior euroordre.
Toni Comín, ahir el van veure, us van veure tots tres sortint d'aquest jutjat i la cara de Toni Comín era: ara veurem si això m'afecta en positiu la decisió del tribunal alemany de no extraditar en cap cas a Carles Puigdemont, si ho fan serà per malversació però no per rebel·lió, i Toni Comín també està processat per delicte de rebel·lió. Pot afectar-ho? Pot afectar-lo a Toni Comín en positiu en el seu procés?
Toni Comín i Clara Ponsatí, perquè sí, no oblidem que la consellera Ponsatí també està
en una petició
d'extradició per rebel·lió, no? Des d'Escòcia. Nosaltres ja al novembre, ja al desembre, teníem la convicció absoluta de que no podia ser que Bèlgica ens extradités per rebel·lió. O sigui, en aquest sentit, tampoc és que hagi modificat ni les nostres expectatives ni a la nostra estratègia de defensa. Nosaltres estem convençuts que no se'ns extraditarà ni per rebel·lió ni per res, tampoc per malversació ni per res, però en tot cas clarament no per rebel·lió. El que ens va passar ahir és que vam tenir una prova molt poderosa de que això que nosaltres pensem, doncs efectivament, és compartit. Per tant, per dir-ho així, hem assentat encara amb més força la nostra convicció, no? És a dir, ara ja sabem que un jutge alemany diu el que nosaltres estem segurs des de sempre que dirà la justícia belga. Per tant, en aquest sentit, sí, esclar, evidentment, la notícia d'ahir ens ajuda a la consellera Ponsatí, a mi, sense cap mena de dubte. Hem de pensar una cosa, que és un debat jurídic molt interessant, que és que quan es crea el mecanisme de l'euroordre, el que s'està intentant precisament és garantir una certa homogeneïtat entre les diferents justícies, entre les diferents jurisdiccions, no? Convertir Europa en un espai judicial únic. A partir d'aquí, la decisió del jutge alemany, evidentment que no és irrellevant. No és irrellevant ni per mi, ni per la consellera Ponsatí, o ni per la consellera Ponsatí, ni per mi, però és que tampoc és irrellevant pels companys d'Espanya. Per això nosaltres vam sortir amb molta contundència ahir, més que celebrar la nostra victòria, quan vam sortir, el que volíem era començar la següent batalla. Més que sortir celebrant la victòria d'Alemanya i la victòria de Bèlgica, volíem obrir ja la següent batalla, que és pressió màxima al Tribunal Suprem Espanya perquè no es faci el sort davant del que acaba de passar a Alemanya. No hi ha cap excusa per mantenir a la presó els nou companys que avui estan a la presó. Ja no en queda cap, perquè ara ja hi ha un jutge que ha dit que no hi ha rebel·lió. Per tant, nosaltres, la nostra energia dedicada a ajudar a rescatar, per dir-ho així, aquests hostatges que tenim avui a les presons espanyoles, no? I aquesta era la nostra màxima il·lusió ahir. No explica la nostra satisfacció, que també, evidentment, perquè crec que és una bona notícia per tothom, però sobretot posar la nostra victòria al servei dels companys que segueixen a la presó.
Antoni Comín i Meritxell Serret, no pengeu perquè ens hem d'ocupar d'una altra qüestió, que és la política catalana i la immobilització en la que estem pel que fa a les nostres institucions. Per tant, torno a vosaltres de seguida. Però, Jordi Baró, per acabar una mica la crònica del que va passar ahir a Bèlgica, teniu notícia de quins seran els pròxims passos aquí?
No hi ha un termini fixat per la primera vista, que és on realment s'haurà de començar a examinar l'euroordre. Ahir la vista era per decidir les mesures cautelars, que són aquestes que hem explicat, aquesta llibertat sense fiança amb aquestes tres condicions. Però un dels advocats de l'equip que defensa a Comín, a Puig i a Serret apuntava que això podria passar en unes dues setmanes. Com sabeu, això serà un procediment llarg. Una de les grans incògnites, com dèieu, el delicte de rebel·lió, que a banda del precedent d'Alemanya s'ha de tenir en compte que tal com està recollit el Codi Penal espanyol no existeix a Bèlgica, que això ja es va tractar en la primera euroordre i que la Fiscalia en aquell moment va dir que la rebel·lió es podia associar a dos delictes que estan previstos en el Codi Penal belga, però haurem de veure ara quina és la postura de la Fiscalia, també tenint en compte que fa uns dies fons de la Fiscalia de Brussel·les asseguraven que en aquest nou escenari més repartit amb Alemanya, Suïssa, el Regne Unit i Bèlgica, unes a les altres, deien, s'estan mirant com actuen.
Jordi Baró, moltíssimes gràcies també per la feina que estàs fent aquests dies. Li ho dèiem a Oriol Serra, també t'ho diem a tu, que esteu seguint aquest procés i també l'actualitat a Brussel·les, que per altres coses ets allà. Una abraçada, que tinguis
un
bon dia.
Una abraçada, gràcies.
Toni Comín i Meritxell Serret. A veure, pel que fa a la situació a Catalunya, creieu que el fet que els tribunals alemanys no extraditin Carles Puigdemont per rebel·lió reactiva la seva possibilitat de ser investit com a president de la Generalitat?
Jo crec que, Meritxell, si de cas jo faig una consideració
sí.
I després tu afegeixes el que vulguis, que no s'ha acabat d'explicar prou bé que la necessitat d'investir Jordi Sánchez ara és total i absoluta a partir del moment que hi ha unes mesures cautelars de les Nacions Unides que si no fossin aprofitades per la majoria parlamentària quedarien perdudes i d'alguna manera el procés davant de Nacions Unides quedaria greument tocat. Per tant, Jordi Sánchez inicia un procés davant de Nacions Unides, Nacions Unides l'admet a tràmit, fa unes mesures cautelars dient vostè ha de poder ser candidat, per tant, li dóna la raó, i ara és imprescindible, és obligat per dir-ho així, començar fent un intent d'investidura de Jordi Sánchez per no aturar aquest procés de Nacions Unides. Això que explico, que tot respon a una lògica fins a cert punt judicial, judicial entre cometes, perquè estem parlant d'un procés a Nacions Unides, que no seria exactament un tribunal, però sí que és una demanda, etc. Això en res és incompatible amb que Carles Puigdemont segueixi el candidat de la majoria independentista. Segueixi el candidat dels 70 diputats. I mentre Carles Puigdemont sigui diputat, que ho ha de seguir sent tots els dies de la legislatura, podrà ser el candidat a president i s'ha de mirar quin és el moment, quin és el context legal, també s'està modificant la llei de presidència, etc., que ha de permetre fer aquesta investidura definitiva de Carles Puigdemont. També hi ha un procés de Carles Puigdemont davant de Nacions Unides, que potser també aporta novetats des d'aquest punt de vista.
Ja.
Per tant, no és incompatible ara fer la investidura, intentar fer aquesta segona investidura del Jordi Sánchez, amb deixar claríssim que el candidat que en algun moment es posarà a investidura serà Carles Puigdemont.
Meritxell Serret, aquest segon intent de la investidura de Jordi Sánchez seria també, en la teva opinió, el pas següent?
Sí, jo crec que amb això hi ha consens per part de tothom que una decisió tan positiva, perquè no deixa de ser una victòria més, de Nacions Unides reconeixent i demanant aquestes mesures cautelars pel Jordi Sánchez, ho hem d'aprofitar. Estem en una disposició que no podem perdre cap oportunitat per refermar constantment que no hi ha causa per la repressió que s'està patint. I aquesta és una oportunitat més que hem d'aprofitar. És evident que continua, no? Tot el que hem anat treballant fins ara continua i ahir va ser un gran dia, però encara n'hem de tenir més i tota aquesta força l'hem d'anar acumulant. Hem d'anar acumulant totes les victòries judicials que puguem i, evidentment, també hem de recuperar les institucions, hem de recuperar la Generalitat el més aviat possible per anar, insisteixo, agafant cada vegada més força, perquè el que és evident, com deia bé el Toni abans, és que ahir el fet de que el jutge alemany denegués aquesta acusació per rebel·lió és un cop dur a tota aquesta construcció que s'ha anat fent de la violència, tota aquesta construcció que s'ha anat fent respecte a les accions polítiques que s'havien anat desenvolupant en el marc del Parlament o en el marc del govern, a partir d'una activitat absolutament democràtica. I el que hem de fer és reprendre amb força i acumular cada pas tota la força que puguem per continuar endavant i, sobretot, com deia el Toni, ara, més que mai, pressionar perquè s'alliberin les companyes i els companys que encara estan presos. Tenim un projecte polític que és legítim, tenim un projecte polític que sempre hem tirat endavant per vies democràtiques i pacíficament i això cada vegada se'ns està donant més la raó.
I inevitablement, Toni Comín, arribat el cas que vingui d'un vot, sempre li pregunten, però li torno a preguntar, Toni Comín renunciaria a l'acte de diputat per poder investir un president?
Jo he explicat en diverses entrevistes. Ara passa que amb la sortida del president Puigdemont de la presó, aquesta pregunta segurament ja no és
No, perquè ara tornen
rellevant.
A haver els dos vots, clar.
Perquè ara segueixen sent dos vots i el que és important és que ell no deixi l'acta. Per tant, si jo la deixés no arreglaríem res, perquè és important que ell no la deixi. I si ell no la deixa, hem de buscar una alternativa diferent a la meva renúncia. Per tant, jo sempre m'he manifestat. Això ha sigut molt clar, jo ho he parlat amb els partits després de les eleccions. Les persones que estem pagant aquests preus personals tan grans, i per tant hem fet sacrificis, és indiscutible, podem fer-ne més si són imprescindibles, si són l'última ràtio, si són necessaris, però sempre única i exclusivament com a última ràtio de les solucions que busquem. No pot ser que siguem la primera solució nosaltres, ja hem posat molt de la nostra part. Mm-hmm. Per tant, nosaltres sempre hem de ser l'última. I els partits entenen que això és un principi ètic sagrat que s'ha de respectar. Per tant, per fer una investidura, hi ha moltes altres alternatives, la que políticament jo he defensat públicament, que és la més interessant, i jo sóc totalment partidari d'esgotar totes les energies i tots els terminis, és l'aliança amb la CUP, som 70, hem de mantenir aquesta aliança de 70 diputats. És tan important en la majoria independentista el PDeCAT com la CUP, i la resta, i Esquerra, Junts per Catalunya, i Demòcrates, etc. Tothom és imprescindible. Per tant, hem de seguir treballant perquè hi hagi aquest acord d'investidura amb la CUP. La CUP no demana la lluna. En aquests moments ens ha costat molt entendre que no investissin a Jordi Turull, d'acord? Però això no vol dir que la negociació amb la CUP no pugui progressar, al contrari. És una negociació que té moltes opcions. Per tant, s'ha de treballar bàsicament aquí. Però, si em permets, deixa que posi sobre la taula una altra qüestió. Jo crec que també s'ha de fer una pregunta als comuns. Els comuns sempre van dir, en campanya i després, que no utilitzarien el seu grup parlamentari per aprofitar-se, o diguem al revés, que no s'aprofitarien de la repressió per conformar o deixar de conformar majories. És evident que el fet que Carles Puigdemont i jo en aquests moments no puguem votar és conseqüència d'una repressió legítima. Els comuns s'han sumat al front antirepressiu. Volen col·laborar a l'estratègia de lluita per les llibertats i els drets civils que ha proposat el president Torrent. A partir d'aquí, si són coherents amb el que ells mateixos han estat manifestant, que jo estic segur que sí, poso la pregunta amb el màxim respecte, diguem, fraternalment, diguem-ho així, però potser el coherent amb el seu propi relat és que en aquesta ocasió la CUP, els comuns, posin dues abstencions sobre la taula. No se'ls està demanant que votin a favor d'un candidat de Junts per Catalunya. S'està dient només que no provoquin que la repressió, que es concreta, insisteixo, amb el fet que jo i el president Puigdemont no podem votar, que la repressió sigui la que triï les majories per fer una investidura. Per tant, s'està fent molt poc aquesta pregunta de per què els comuns no posen dues abstencions compensatòries per evitar el que ells han dit sempre que volien evitar, que és que sigui la repressió i la vulneració dels drets la que determini les majories del Parlament. Nosaltres, al cap i a la fi, vam ser legítimament elegits com a diputats per part dels ciutadans d'aquest país. Per tant, imagina't si n'hi ha encara d'opcions a l'hora de veure com es resol la majoria necessària per fer la investidura,
Segur que tindrem dies encara per parlar d'aquesta qüestió. N'hem parlat amb els comuns alguna vegada. No estaven d'acord amb investir un president de l'entorn del PDeCAT, de Junts per Catalunya. Veurem com evolucionen aquesta investidura de Jordi Sánchez, aquest segon intent d'investidura de Jordi Sánchez, que segurament es podria produir la setmana que ve. Meritxell Serret i Toni Comín, moltíssimes gràcies per atendre'ns de bon matí des de Bèlgica.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Una abraçada. Records a Lluís Puig.
Fins ara.
Que vagi bé.
Adéu, Mònica. Fins aviat.